L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit a tots i a totes. Som aquí a l'habitació dels pares, un dimecres més a les 9 del vespre. I qui us parla? La Núria Lleonart, entre d'altres. Avui som una bona colla, m'he omplert aquesta habitació de molts pares i mares, cosa que ja sabeu que, bueno, que ens agrada moltíssim escoltar-vos. Avui els posarem un compromís a aquests pares i mares, perquè parlarem d'un concepte molt nou en psicologia, pedagogia, sociologia, que es comença a parlar, és d'aquelles paraulotes, doncs fa uns anys, quan van començar amb l'autoestima, per exemple, ens sonava a tots algú estrany, no? Acompanyat d'intel·ligència emocional. Però què vol dir intel·ligència emocional? Si sempre ens havien parlat de la intel·ligència com a única, no? Doncs, bueno, fa un temps també va sortir una altra paraula també molt maca, assertivitat, que encara ara hi ha gent que diu, doncs surt això, no? Doncs, bueno, doncs avui introduirem una altra d'aquestes paraulotes que dic jo. És un concepte molt nou i que té una història, aquesta paraula, que és resiliència, té el seu inici, on comencem a parlar ara fa poc, perquè mai ningú havia posat nom. No és res més que posar nom a algo que ja hem vist des de sempre, igual que l'autoestima, etc. A vegades penso que el que fem és etiquetar perquè ens és més fàcil parlar de les emocions, de les conductes, etc. Però no és algo que hem descobert que passa ara, de cop i volta. No, és algo que ha passat sempre. I la resiliència és la resposta a aquella pregunta que ens hem fet tantes vegades de dir, com pot ser que aquests dos germans que han viscut exactament el mateix, que han viscut una vida dura, per exemple, parlem sempre, la resiliència li vam posar nom perquè es va observar o s'observava i es preguntava com era possible que en entorns molt desestructurats, on les famílies doncs, no acabaven de donar aquest recolzament que es necessita per poder créixer de forma segura, tranquil·la i formant-te doncs, com un individu benestant, en el sentit sempre emocionalment parlant, sinó en aquestes famílies molt més doncs, amb problemes, amb pares d'entrades i sortides, mares que hi eren, vincles desfets, etc. Uns mateixos germans aconseguien fer un camí tremendament positiu, que fins i tot cridava l'atenció perquè no havien de recórrer ni tan sols a l'ajuda de terapeutes, psicòlegs, pedagogs, és igual, el que necessiten educadors socials, i no només no havien de recórrer, sinó que feien una vida i portaven una vida absolutament normalitzada, sense cap alt i baix. A més, la seva família no copiaven, que tots sabem, perquè també ens havíem aixecat durant molt de temps, que els patrons es repeteixen, els patrons familiars es repeteixen i que, per tant, aquella persona que ha patit maltractaments tindrà certa tendència, quan sigui gran, a repetir aquests maltractaments. Doncs no tothom, és a dir, hi havia gent que no responia a aquest patró, que arribava de gran, la seva família era molt normalitzada, creava, a més, una família segura, amb uns llaços molt ferms, amb uns vincles molt ben posicionats, i en canvi el germà, tot el contrari, ens n'anàvem a l'altre extrem, que potser era l'esperable, que al final doncs, no era sorprenent que el germà doncs, no tirés endavant, tingués repetides depressions, fins i tot doncs, pogués caure en conductes predelictives o fins i tot delictives, o sobretot la resiliència també s'ha vist que té molt a veure amb les addiccions en gent que ha passat històries dures a la vida, perquè l'addicció és una malaltia que no només té a veure amb que tu passis històries dures de la vida, però que gent que ha passat històries dures de la vida i no té resiliència sí que està molt més a prop de provocar o tenir una addicció que no pas els que no. Llavors, la resiliència era això, és això, posar nom a aquelles persones que sí generen actituds proactives, actituds positives, que fan que no carreguin una motxilla que els impedeixi portar una vida absolutament, la paraula és normalitzada, potser no és l'adequada, però una vida tranquil·la i a més una vida de creixement personal, de felicitat, de fins i tot lluir emocionalment parlant, no? Aleshores, a partir d'aquí, al posar-li aquest nom, es va començar a dir, ostres, i per què hi ha gent que ja la té i en canvi altra que no? I va sorgir la discussió de, és algú que ja ens ve i que no pots aprendre, o sí que es pot aprendre la resiliència, si podem aconseguir que aquest altre germà acabi aprenent d'aquesta resiliència. La discussió està en l'aire, tot i que cada vegada ens acostem més al fet de que sí que podem aprendre la resiliència. També és cert que diferencien en aquesta discussió diferencien dos aspectes, i un és els entesos en la matèria diuen la resiliència pura no es pot aprendre, és a dir, un neix en resiliència. El que passa que les conductes que et fan resilient sí que poden ser apreses. Val? És a dir, la resiliència és algo que tu hi neixes i la tens i ja la tens i no te l'ha ensenyat ningú, però algú que no és resilient no ho acabarà sent, però sí que pot aprendre a imitar-lo, sí que pot adoptar-la, la resiliència, i per tant al final de la seva vida formarà part de la seva manera de fer. Les discussions van per aquí. El fet de que es puguin aprendre les conductes ha sigut el que ha engegat tota una sèrie de maquinària dels pensadors, filòsofs, psicòlegs, psiquiatres, pediatres, gent tant de l'àmbit social com de la salut mental, em dir que, ostres, i per què no comencem a investigar quines són aquestes conductes i aquestes emocions que acompanyen la resiliència per introduir-les en els nostres petits, perquè si els nostres petits aprenen a ser resilients, tindran una vida molt més positiva, seran molt més efectius a l'hora de resoldre conflictes, no tindran tants trastorns mentals, perquè això sí que està comprovat, resiliència és igual a quasi patir zero trastorns mentals, per tant, ostres, som-hi, no? I bé, per això avui volia introduir aquest tema, perquè penso que és una paraula que els que sou pares començareu a sentir cada vegada més. Aquí a Catalunya hi ha un expert en resiliència que jo vull citar, perquè a més va ser professor meu, i jo vaig tenir l'honor de fer un postgrau amb ell, i és xilè. I és perquè si qualsevol de vosaltres vol buscar informació sobre la resiliència, jo crec que, per mi és una eminència a nivell mundial i internacional, i és el Jorge Barudi. El Jorge Barudi és un psiquiatre psicòleg xilè, ell va viure tota la dictadura de Pinochet, va ser víctima d'aquesta part, diguéssim, dels més represaliats, va estar pres, i va ser allà on ell va començar a dir què coi passa, per què jo me n'he sortit, i perquè el meu company, amb qui hem passat les mateixes penúries, perquè la resiliència no només és de famílies maltractadores, sinó que també té a veure amb gent que ha patit tortures, amb gent que amb dones maltractades, per exemple, amb violència de gènere, tot amb situacions una mica de patiment molt dur, no? On hi ha víctimes. Llavors, el Jorge Barudi, és molt, escoltar la seva història és molt maca, perquè és una persona que diu... Per què a mi sí i en canvi amb ell no? Ell no se'n van sortir, ell es va acabar penjant, i això a mi em va fer pensar què és el que em feia aguantar. I no era només l'amor a la meva dona. La Marjorie, que treballa amb ell, és una passada. La Marjorie és la terapeuta. Ells treballen sobretot amb nens, amb situacions, el Jorge amb tot tipus de situació, la Marjorie més amb nens que pateixen maltractament familiar, sigui del motiu que sigui, i el Jorge Barudi amb tot el que siguin víctimes de maltractament de qualsevol tipus. Aleshores, la història del Jorge és apassionant, perquè la seva idea comença, quan surt d'allà, diu, jo necessito reconstruir el victimisme, jo necessito ajudar la gent que ha sigut víctima que reconstrueixi tot això, i a partir d'aquí és quan comença a sonar la resiliència. No, evidentment, no només a partir del Jorge Barudi, a partir de moltíssima gent que comença a fer-se aquestes preguntes, i aquí justament a Catalunya ell ara està treballant aquí, tenim la sort que treballa aquí, i de fet obre, perquè veieu la importància que està agafant aquest tema, obre el proper congrés de psicologia clínica infantil i juvenil, que serà el mes de juny a Barcelona, el proper congrés català, l'obre ell amb aquest tema. És a dir, és algo que crec que ens estem avançant, estareu informadíssims, no? Encara molts psicòlegs no sabran ni què és això, que vosaltres ja ho sabreu. Bueno, després d'haver-vos intentat, us dic sobretot el del Jorge Barudi, perquè crec que molta gent avui dirà, saps què, me'n vaig un moment a veure internet, què és això de la resiliència, i jo crec, d'alguna manera, donar-vos inputs de quin nom pot ser més fiable, perquè a internet també sabem que hi ha moltíssimes coses, no? Molta informació que a vegades no és del tot certa. Bé, dit tot això, Que jo he vist cares primer de què ens estàs dient, però no, la veritat és que tampoc ens, us ha sorprès moltíssim, no? Perquè és això, hem posat nom a algú que tothom veia, no? No? Aquesta sensació de que hi ha gent que té una capacitat... Bueno, no estic presentant. Ei, Núria, xxt, para el carro, Núrieta. M'equivocava, no els presentava. Bueno, de fet, no els presentaré jo. Com sempre, seran ells que es presentaran. Primer de tot, moltes gràcies, benvinguts. I qui tenim avui aquí?
Hola, bona nit. Soc la Magalí, soc mare de dos nenes, de 9 anys i de 11.
Uh-huh. Hola, bona nit. Soc en José Antonio, soc pare d'en Javier. I ja fa, amb aquest serà el tercer any que estic aquí i molt agraït d'estar aquí.
Uh-huh. I jo que hi siguis, eh? I jo que hi siguis, ja ho saps. Qui més tenim?
Hola, bona nit, soc la Glòria i soc la mare de la Núria de 3 anys i d'Antoni de 5.
Molt bé, Glòria.
Hola, bona nit, soc la Lola i soc mare de dos nens, una nena de 13 anys, acabats de fer.
Lola, et fitxarem pels adolescents també ja,
doncs,
eh?
Doncs sí, sí, estem entrant ja en el tema, estem entrant.
I fitxarem.
Sí, 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 sí. I d'un nen que té gairebé 7 anys.
Sí, sí. Doncs mira, no, ja m'apunto, eh? Tu i en Ferran? Uh-huh. Tu 13, però en Ferran està amb 11, 12 ja?
Sí, però em sembla que estem,
sí,
estem
així.
Alguna vegada n'havíem parlat, sí,
sí, jo,
estem allà mateix.
Jo crec que us fitxaré per venir, sí, amb els de 17-18, amb els fars de 17-18, perquè pot estar molt bé,
sí,
perquè podeu endegar preguntes,
doncs,
dubtes...
Sí, pot ser
va,
interessant, per avançar una mica el que ens espera.
Hi ha algun tema aquest.
Sí, sí.
I per això, també, deixem abans, avanço que el programa d'avui que fem amb vosaltres donarà peu a un programa amb professionals del món de la psicologia social, és a dir, vindran gent que treballen en CRAES, amb nens que se'ls ha tret la custòdia, i ens explicaran, també amb la Glòria vam tenir, i la Gemma vam tenir el plaer de parlar del vincle, és a dir, que vosaltres esteu donant un peu a programes professionals, o sigui que genial i gràcies per acceptar el repte, no? Però a partir de vosaltres obrirem tota aquesta part. Bé, el que deia, no us ha sorprès, hem posat nom a algú que tots vèiem, no?
Sí, d'alguna manera jo penso que sempre a la societat sempre hi ha hagut el comentari aquest de ostres, mira, dos germans, aquest se n'ha sortit i l'altre no, com pot ser? I de tot el que has dit i de tot el que hem escoltat, jo crec que hi ha com dos punts. Un, que potser sí que es neix amb la...
Amb la resiliència.
Amb resiliència, però jo crec que ha d'anar lligat amb les capacitats que té aquesta persona o amb el caràcter, per dir-ho d'una manera senzilla, no? O sigui, hi ha persones que pel caràcter que tenen, doncs els és més fàcil tirar endavant en situacions molt adverses. I en canvi hi ha persones que tinguin les mateixes situacions adverses, doncs d'alguna manera poden ser més vergonyoses, tindre, doncs, que els hi costa més sortir-se d'un enfadament. Llavors, amb aquestes persones sí que jo crec que es pot fer un gran treball, no? En aquest sentit. I fins i tot a la persona que és resilient, d'alguna manera, arriba en algun punt que sempre fins aquí hem arribat i ara m'ensorro, no? Llavors,
sí, sí.
Jo com que estic totalment a favor de la intel·ligència emocional, de l'autoestima, de parlar en positiu, perquè ja està bé de sempre el no per endavant, jo ja estic cansada i...
Reivindiques, eh?
Sí.
Reivindiques el sí.
Totalment, reivindico el sí i mirar endavant, i que tot són etapes de la vida i que sempre ens espera una porta oberta per l'endemà.
Sí, això és part de la resiliència, eh? És a dir, sí que és cert que també és... Bueno, té a veure amb el caràcter. S'han fet estudis, que també aquí ha sigut lo curiós, no? Per això parlàvem també de conductes, que diuen, són resilients els extrovertits, els introvertits. És veritat que són una mica més els introvertits. Perdó, perdó, m'he equivocat.
M'he equivocat.
Perquè normalment hi ha dos, o sigui, hi ha dos factors que sempre m'equivoco, val? Que és l'extroversió i la introversió i la sociabilitat i la insociabilitat, d'acord? O sigui, l'extroversió, tu pots ser extrovertit i molt insociable.
Sí, clar. Sí.
És a dir, i no, o sigui, tu pots anar, les teves relacions socials, tu en tindràs moltes, però són molt bàsiques, molt de hola, hola, i sí, la juerga, i oh, que bé, que divertida que sóc.
Ja està.
Però mai sabràs què li passa a aquella persona, val? I en canvi, tu pots ser molt introvertit i bastant sociable, és a dir, tenir tres amics i allò expressar-ho, tenir relacions de veritat. Sí? Mm-hmm. Sí. Sí. I tu pots ser molt extrovertit i tímid a la vegada, eh?
Sí, clar, sí.
Guardar-te la teva, sí, clar, la teva història, no? Llavors, em referia a això, en aquest, que els que tenen resiliència s'ha comprovat que són més els que sí que són sociables, és a dir, sí, els que són capaços
de treure les pors.
De treure les pors. Però que a la vegada no necessiten, no necessàriament han de ser extrovertits. Ara anava
sí,
bé.
Sí, sí, vale.
Ara anava bé. Que no necessàriament han de ser extrovertits. Al contrari, el que no necessita de l'altre té més capacitat d'aguant del dolor. Això també està comprovat. L'extrovertit, és que m'estic un altre cop liant, el sociable no té capacitat de dolor perquè ho expressa tot i està acostumat a escampar-ho. Val? I per tant, la me me l'aguanteu, no la treballo, l'expulso. En canvi, el que no és tan sociable, el que no fa, el que li costa més, tria més aquelles relacions, no és tan superficial, se les treballa. Val? Aleshores, quan les explica, aquelles ja són més aviat en positiu. Sí? És a dir, ja li ha donat la volta, ja li ha... Però sí que és veritat que amb tot això el que vull dir és que no hi ha un prototip de personalitat lligada a la resiliència, no hi és. No per ser més trempat, més alt, més simpàtic. En canvi, sí que hi ha conductes. O sigui, és la primera vegada, o una de les primeres vegades, que en psicologia es separa molt el que és la personalitat de les conductes que tu generes. Aleshores, sí que hi ha conductes resilients. Per exemple, tu n'has dit una de conducta resilient, que és pensar en positiu. Això no té tant a veure amb la personalitat. Sí que em diràs, home, sí, però hi ha gent més negativa, però això no és part de la personalitat, és part de l'actitud que prens a la vida,
sí, sí,
de la conducta que prens a la vida.
És veritat, sí, sí. Sí.
La gent positiva té més possibilitats de ser resilient.
Clar, sí, penso que sí, perquè és molt diferent que tu tinguis un accident i t'ensorris i dius, bueno, jo què he tret d'aquest accident, no?
Ah, doncs, exacte.
Què m'ha sortit d'aquí? Doncs que he canviat la manera de ser, de veure les coses diferents, d'estimar-me més la meva vida, no? M'imagino que... I que, clar, que hi ha persones que els hi costa més això, però, clar, evidentment, poden ser extrovertits, introvertits...
Ah, exacte.
Sí. No,
exacte.
O pots pensar l'altre costat, de dir, he tingut aquest accident, no? Sí, per seguir el mateix exemple, sí, sí. No? I dir, què em podria haver passat?
Exacte.
O com podria estar, i en canvi, com estic ara, no?
Exacte.
Sí, val, sí, sí, sempre
sí. Home, jo amb això no estic d'acord.
Pensar en positiu, no pensar...
Ho sento.
Clar, d'entrada, si tens un accident o et passa una cosa grossa, d'entrada has de pensar que estàs aquí i que s'ha de tirar endavant. I que has de pensar de el que et podia haver passat o com podies estar o els problemes que podia haver portat això i de com estàs en aquell moment i sempre tirar endavant, no? O sigui, començant per aquí.
Però jo estic d'acord en que has de pensar en positiu sempre.
Sempre.
I això sí, estem
sempre
totalment d'acord. Però el que no estic d'acord és que jo tinc el costum, i això és una cosa meva, jo mai em pregunto què hubiera pasado, sí. Perquè no ha passat. I per tant t'has d'enfrontar a la realitat que tens i no a les realitats possibles, resultats d'unes situacions que com que no s'han donat, i això és molt pragmàtic, no has de perdre el temps, no has de perdre el temps en plantejar-te coses que no,
sí, sí,
que no t'has
sí,
de plantejar.
No.
Perdona, aquí,
raó,
perdona,
sí.
Perquè anem, així també, no, perdona, això sí. També és, no és de la personalitat, o sigui, un no té personalitat pragmàtica.
Té conductes
pragmàtiques. Sí, no, sí. No, perquè és xulo, també, no, crec que és xulo aquesta diferenciació, sí. No? I...
Però n'hi ha una cosa d'aquest tema que a mi em crida molta atenció. Jo crec que estem canviant el nom a algú que sempre s'ha dit caràcter.
No.
Potser sempre hem dit que una persona té un caràcter més fort.
Ja, jo ho anava a dir, t'has avançat.
Sí.
No,
no, jo crec que no.
Moltes vegades m'ho he pensat.
No,
estic d'acord
en que
la definició
no seria
la mateixa. Home, tal com ho hem plantejat, jo crec que amb aquesta condició es neix, perquè no la pots aprendre.
Jo penso que sí.
O tens aquesta capacitat de gestionar els problemes, o tens la capacitat i, diguem, el tarannà de poder anar torejant amb aquestes coses, o això aprèn...
Però jo també...
Agafar... A veure, pots aprendre...
Jo penso que sí.
Pots aprendre de les situacions que vius.
Sí,
tens una situació i perdona,
sí.
I dius, a veure, m'ha passat això. Quina és la part positiva que jo em puc portar d'això? Perquè de tot el que passa, per molt dolent que sigui, sempre et pots treure una part positiva. Llavors et quedes amb aquesta part positiva i la recordes. Això sí que ho pots aprendre. Però a gestionar el dia a dia, a gestionar els problemes, o tens la capacitat de fer-ho, o realment és molt difícil. I en tot i això, tothom, encara que tingui una capacitat molt forta de gestionar els problemes, arriba un punt que aquesta motxilla està massa plena i un dia caus. Quin problema tens? Que quan no estàs acostumat a caure, encara és més difícil de gestionar. I jo ho dic això perquè, bueno, tu saps que jo on treballo.
Sí.
Jo treballo al Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau i amb aquesta situació ens trobem, bueno, dia a dia. I realment n'hi ha gent amb una capacitat sorprenent per gestionar aquests problemes, per tenir aquesta paraula que ara no en surt.
Resiliència,
però també és veritat que no n'hi ha cap resilient que sigui al 100%.
Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Sí,
i que mai tenen cap problema, mai tenen cap caiguda.
A veure, un moment. Què interpretem per caiguda?
Vol dir que arriba un moment en què tens un problema que et supera.
No, el resilient mai.
Mai.
Mai el supera. El resilient té problemes, uh-huh. El resilient passa temporades dolentes, uh-huh. Sí?
Però tira endavant.
Però mai
s'enfonsa.
S'enfonsa.
Perquè jo penso que les èpoques dolentes...
Sí. Vale.
Sí. És així. Jo, mai s'enfonsa, a veure, parlem en propietat, eh? Parlem.
Vale.
Quan jo dic mai s'enfonsa, em refereixo a resiliència és igual a zero trastorns mentals i emocionals.
Jo penso que quan...
Zero.
Una pregunta, quan parlem de trastorns...
No vols dir que no tinguis un mal moment.
No.
Però que arrenguis a plorar i que t'enfadis, això és lògic.
Jo penso que els mals moments aquests se'ls treballa anant endavant.
Ah,
de dir... Realment, jo ara ho estic passant fatal, no sé si me'n sortiré d'aquesta, però tiro. I al final...
Bueno, no, també hi ha una part...
No tiro, eh? No, el resilient no tira.
Això és una fugida cap a
resol.
Perquè el que tira és el que...
Soluciona.
Ah, exacte,
resol. El resilient resol.
Sí. Ah,
jo penso que és més... O sigui, no és el... Tinc un problema... O sigui, és... des del punt que pots ser prendre consciència de que tens el problema.
Exacte, és
i buscar no? Vegades, la solució adequada,
no?
Això sí.
I buscar i saber la paraula teva de gestionar, saber gestionar.
Sí,
perquè tirar és perillós.
Sí.
Tirar no
és resilient. El tirar és omplir la motxilla i un dia la tinc tan plena que no capeco.
La diferència és que n'hi ha gent que se n'adona que té un problema, se n'adona que l'està superant i llavors busca la solució sigui pròpia o sigui amb l'ajuda d'un professional.
Sí, sí.
No.
Aquesta
és la diferència.
Això també és resilient. Jo penso que això també és resilient. Hi ha resilients que diuen això jo
se'm supera.
No,
busco ajuda.
Truco,
però
i demano ajuda.
Té consciència del problema.
Llavors, llavors el secret és aquest, no? Per dir-ho d'una manera, no? Ser conscient que tens un problema. Llavors, jo estic en desacord amb ell perquè jo crec que això es pot aprendre. Mm-hmm. O sigui, tu pots aprendre a saber-te gestionar moments crítics, no? Jo crec que en els nostres fills doncs els hem d'ensenyar, començant per un petit examen que li ha sortit malament i tranquil. Això vol dir, doncs, potser que no has estudiat prou, el pròxim dia estudiaràs més, tranquil, no pateixis, hi ha mil exàmens, amb aquest aprens, doncs, que...
Val. Estic d'acord, no sé, però això crec que no els fa resilients.
No, però evidentment, no els fa resilients, però sí que tu...
Es converteixen en resilients, però no són resilients.
No, però tu sí que pots introduir-los a saber que quan arribi un moment crític de la seva vida, ells sàpiguen, tot i que no ho siguin, però tu els hi pots donar unes eines perquè ells sàpiguen tirar endavant.
Però tot això també ho lligaria molt amb l'autoestima i la seguretat d'un mateix.
Totalment.
Perquè si jo sóc conscient que tinc un problema i estic segura de mi mateixa que el puc resoldre
que els meus defectes no me'l deixen resoldre i per tant necessito complementar amb el que sigui.
Però pensa que en el fons...
Totalment d'acord.
L'autoestima sí que ja no seria tan conducta, sinó que seria més... No?
Sí, l'autoestima
o seguretat.
És un recull, és un acceptar la teva personalitat. L'autoestima sí que és un estimar la teva personalitat,
que
també és una mica més conductual, però sí que és un conductual que té molt a veure amb la teva personalitat.
Llavors, aquestes persones resilients, entenc que l'autoestima l'han de tindre alta, no?
Sí, l'autoestima no es pot tenir alta ni baixa. Sí.
O sigui, tenen autoestima.
Tenen bona autoestima.
I confien en ells mateixos.
Sí, sí.
No?
I confien tant en que... O sigui, la conducta que... jo personalment de resilients a la meva vida n'he conegut dos
resilients purs. La Glòria, a més, ho sap. Tampoc mai explico quasi res de la meva vida, però el meu marit i la meva neboda. És a dir, per això també a mi, de fa un temps cap aquí, que he sigut conscient del que era, i també he pogut entendre moltes coses, perquè viure amb un resilient a vegades tampoc és fàcil, O sigui, la convivència amb una persona que té resiliència tampoc és fàcil perquè a vegades el confons amb fredor.
Sí, sí, clar. Amb un distanciament dels problemes, clar. No? Del que està passant. Moltes vegades... Com pot ser tan...
Clar, però escolta, però com... No, per què no t'atabales? Per això és molt fort! No? I clar, l'altre et diu... Sí, no, Núria, no és tan fort. A veure, seu un moment, aleshores dius... Tu és que no tens cor, no? I no és veritat, no és veritat, perquè no té res a veure. Però sí que és cert que he tingut la sort de coincidir amb resilients purs, i a més dic purs, ara si em senten em mataran, perquè, però bueno, escolta, també, com que ho són, ho poden admetre, perquè ells venen d'una família molt desestructurada, molt, amb unes històries molt dures darrere, etc. I ells són justament dues persones que a mi em traslladen a la calma. És a dir, ells em resolen conflictes que jo no sóc capaç de resoldre, i en canvi jo no he tingut les històries dures que ells han tingut. Per tant, al tenir-los al costat, clar, jo, és veritat que jugo una mica amb avantatge perquè tinc la imatge del resilient i veig les conductes que tenen. I, primer que, clar, és curiós, el tema és molt curiós. Aleshores, l'autoestima és part d'aquest resilient, la seguretat és part d'aquest resilient, però sí que és veritat que tu pots aprendre, és el que dèiem, el que et deia, no? O sigui, jo n'he pres... Jo ara sóc una mica més resilient que del que era abans. Però, no, perdona, vaig a canviar-ho, per ser justa. Jo estic més entrenada amb la resiliència del que era abans.
Clar.
Però no sóc resilient. Ell continua... O sigui, ell sí que és resilient. I el canvi està en que jo he adoptat conductes que, no, que fins ara no les tenia com a mà, però jo hi he de pensar en aquestes conductes per realitzar-les.
Tu has de treballar.
Ell no.
Ja, no et surt de tu. És el que ell deia abans, sí. Que jo també penso que hi ha gent que neix amb això, sí. O sigui, que ve de sèrie.
Sí.
Val?
Sí.
Tu tens un caràcter i tal, i aquesta cosa et ve donada quan neixes. Però sí que és cert... Que sí, jo penso que sí que es pot educar, no? Com a mínim
totalment,
podem intentar que els nostres fills adquireixin, o sigui, imitin aquestes conductes, no? És el que tu parlaves abans.
Que les tinguin per agafar-les.
Jo ja sé que no ho ets així, però, ostres, intentem...
Però és el mateix, doncs, que en els nostres fills, doncs, valorar-los pel que són, com són, que cada un és únic, que, no? Jo penso que és com l'autoestima, no? Doncs
sí,
fomentar-los.
No, el primer pas per poder tenir resiliència és autoestima.
I tranquil, amb això no ets vàlid, però no tens aquesta capacitat, però en tens unes altres capacitats molt importants, no? Aquí una mica també està el fet d'acceptar-nos com a persones, no? I acceptar l'altre, no? I dir, vine, ell és diferent, però és únic igual. I té unes coses i en té unes altres, no? Una mica també és el fet d'ostres, nosaltres som importants.
I també crec que també s'està fent mal amb aquesta sobreprotecció que a vegades vols fer els fills, no?
Sí.
Que això fa mal en el sentit de que no els deixes resoldre els seus problemes.
No,
passa la mama per davant, sí, pobret, que l'ajudo, sí. No?
Això és superimportant.
I que potser, no, des d'un problema a la meva filla de 3 anys, de jo ajudar-la, d'ensenyar-li com aquella cosa tan important per ella, com per ella sola se n'en pot sortir, no? És un entrenament, no?, que ja vas fent.
I ha de començar des de molt petits.
Sí, perquè
jo em ve al cap... Jo treballo en una escola, soc monitora, estic amb nens petits, no? Sí. I els nens, per exemple, quan comencen a P3, no?, que tenen molta inseguretat, i el fet d'anar al lavabo, de baixar-se els pantalons, una cosa tan simple com això, no? I n'hi ha que els veus que amb tota la seguretat ho fan, i n'hi ha que es planten davant teu i esperen que tu li facis, no? I clar, li dius, val, jo t'ajudo, però ho has de fer tu. I et miren una cara com dient, i per què? Si a casa meva m'ho fan, no? Vull dir, ara per què això ha de canviar, no? Clar, i això a vegades ho expliques i dius, tonteria. No, no és una tonteria. Allò ja li està donant seguretat al nen.
Clar.
El fet de que el nen arribi a l'escola i porti la jaqueta i no porti el nom, doncs ja és un problema per ell. Perquè tots els altres nens porten la jaqueta amb el seu nom. Ell no.
i no té aquella veta que l'ajuda a penjar la jaqueta per ell sol. Ha de dependre sempre d'algú. Però són petites coses, petites passes que semblen cometes, sense importància, però que realment són molt importants perquè...
Bueno, estableixes unes bases
per establir això.
Exacte, per això és molt important el que nosaltres com a pares fem amb ells, no? Bueno, o treballem amb ells més aviat, no? Una mica...
Sí, sí, no, totalment d'acord. A més, a veure, hi ha un tema que hem dit, autoestima, sí? I l'altre és, jo soc tan pesada a vegades, educar amb responsabilitat, que és el que estàveu comentant.
A veure, és que corre molt risc, perdó.
Perdoneu, educar en la responsabilitat, és a dir, fer-lo responsable.
Responsable de les seves coses.
Jo crec que aquest tema és molt delicat i s'hauria de parlar molt de compte.
Cura.
O molta cura, perquè, a veure, correm el risc d'intentar programar els nostres nens.
No,
i això,
no,
i això
no, no, no,
a veure,
al contrari,
veure,
no, no,
al contrari.
La veu discrepant,
em puc explicar?
No,
no, si em deixeu explicar el que vull dir, no? A veure, estem d'acord que al nen se l'ha de donar eines, se l'ha de donar seguretat, se l'ha de donar, i ja sé que aquesta paraula no agrada massa, una disciplina, i marca uns límits.
No, aquí sí que agrada, clar.
Sí, sí.
I llavors, amb tot això estem d'acord, però el que no podem caure, home, és el risc de que el nen hagi de ser perfecte. Hagi de gestionar tot.
No, no, no.
Deixa'm acabar.
Que són 4-1.
No, però em puc defensar.
Ja ho sé, prou que ho sabem.
És que tu has parlat del tema de la sobreprotecció. I aquest crec que és un tema que dona per fer un programa sencer, perquè aquesta sobreprotecció està creant molts problemes amb els nens d'avui en dia, i aquesta sobreprotecció dona una visió molt equivocada de que el nen es sent més segur i està millor cuidat.
No, ella deia el contrari.
No, sinó a la gent.
Perdó.
I és clar, si ara de cop i volta comencem a parlar de que el nen se l'ha d'ensenyar a gestionar emocions, de que se l'ha d'ensenyar a gestionar les seves frustracions, que en el fons sempre hem parlat d'això. Fins ara. Ara l'hem posat nom. S'ha d'anar amb molta cura de que això s'ha de fer amb una normalitat, una naturalitat i sense pressionar el nen. És a dir, un nen que...
Un moment. Del que estem parlant avui no és de gestionar emocions,
A veure, si tu un nen, que estàvem parlant abans del tema de que ha suspès un examen, i tu li treus la part positiva, que és, escolta, no t'has organitzat bé, no has dedicat el temps suficient per estudiar i preparar aquest examen, te n'has d'adonar que pel proper has de canviar el sistema. Si això el nen s'ho pren com una cosa normal, com una conclusió natural, que ell la treu per si mateix amb l'ajuda que se li dona, això és el que jo deia, de que tota situació, encara que sigui negativa, li pots treure un profit, que és adonar-te de que això es pot millorar. Si això ho convertim en una necessitat,
no, però jo
llavors
jo
podem arribar al punt contrari.
Però una cosa, jo el que sí que vull dir és, avui no parlem de fer els nens més segurs, parlem de fer els nens més capaços de fer front a les dificultats. Són dues coses diferents. Perquè tu pots estar segur, és veritat que l'autoestima acompanya, tu pots estar segur de tu mateix, sí? Però moltes vegades no tenir la capacitat de gestionar una dificultat.
Sí, però també hem de ser molt conscients de quina és la capacitat que té el nen per assumir aquesta resolució.
Perquè si arribem
a demanar-li més del que pot donar...
Exacte, però clar, per això a mi em sembla important la diferenciació de no es pot ser un resilient pur.
Clar.
Sí que es pot ser un imitador de conductes resilients. No de totes, d'algunes. Les que tu puguis.
Clar.
I això no et fa resilient, però sí que et fa més segur per anar per la vida, conèixer de totes les conductes resilients quines tu pots adoptar, perquè hi ha conductes relacionades amb la resiliència que jo no podré adoptar a la meva vida, és que no les podré aprendre perquè la meva manera de funcionar, de ser, no. I sigui, per exemple, el resilient és algú que el patiment l'entén molt diferent. No és que no siguin patidors, sí que ho són de patidors, però el seu patiment és diferent. I jo, en canvi, sóc una persona molt patidora. I, per tant, només per aquesta condició, que això sí que és de personalitat, només per aquesta condició, jo ja en moltes situacions vitals que no podré evitar patir-les. M'explico? En canvi, el resilient, i això ho he de saber. Jo he de saber, com que jo no sóc resilient, he de saber que quan arribi una situació de patiment, és normal que la pateixi. Que això no em fa dèbil, que això no em fa menys capaç, que això no em fa menys valorable pels altres i que, a més, això no em fa menys feliç. Senzillament, acceptar que com que jo sóc patidora, quan arribi aquell moment, i quan arriba aquell moment i pateixo, donar-li la normalitat...
No, perquè és la teva forma de gestionar aquesta situació.
Exacte, ara, perquè no sóc resilient.
D'aprendre a fer això. O sigui, encara que tu no ho siguis...
Jo crec que és més d'aprendre a acceptar.
D'aprendre consciència.
És d'aprendre consciència.
És això.
La consciència i a partir d'aquí gestionar o tirar dels cables que necessitis tirar.
Acceptar que tens un problema, no?
No, a veure, és que no ha de ser un problema.
No només ha de ser
un problema. Un problema.
No m'heu entès. És el fet de que tu has d'acceptar doncs, que ara tens una situació difícil, que com la vaig solucionar, com l'enfronto...
Exacte. No? Que perquè a mi em produeix, sempre... per exemple, a mi personalment em produeix aquest patiment, a una altra persona aquest tipus de patiment, perquè ara pateixo. Sí que pateixen, els resilients, sí que pateixen, però pateix... O sigui, ells, per exemple, són persones que fins i tot en aquest patiment... Sí, són capaces de trobar la... Jo no sabria dir... No sé si és part positiva, no? Però sí d'encarar-los com a procés d'un aprenentatge molt important per ells. I normalment aquest patiment el resilient no l'explica. El resilient és una persona que explica les situacions un cop sap que les pot explicar. Mentrestant les treballa internament. Perquè és veritat... que li dona una importància relativa a la que nosaltres, a la que la gent que no és resilient, és que sempre ens estem tractant com a raros i no, eh? Que és un gent normal i corrent.
Però vols dir que ho explica quan, d'alguna manera, ell...
Quan ho té resolt.
Quan ho té resolt, no? Quan ho té assumit i sap quina és la solució o sap quina és la via de solució.
De fet, moltes vegades ni ho explica el resilient, ho viu.
Sí,
hi ha vegades que... O sigui, hi ha estudis i que demostren que fins i tot el resilient, aquell moment, tampoc l'ha viscut com un problema.
Clar, ell tampoc
l'ha viscut. Exacte, no l'ha viscut amb la importància que nosaltres el viuríem. No sé si... És difícil.
És que una mateixa situació, la mateixa situació per dues persones
diferents... Ja és diferent.
Som dos mons totalment diferents. Per un serà una muntanya tipus Himalaya... Sí, i l'altre serà una muntanyeta que, bueno, això en quatre passes m'ho faig.
Jo la primera vegada que vaig ser conscient d'això, i no sabia que es deia resiliència, tenia 23 anys i a mi, el meu marit, que llavors era el meu nòvio, se'ns va matar una mica en cotxe. Val? Era un amic molt, bueno, un amic íntim de tots dos. I la manera de viure el dol d'ell i meva va ser tan diferent que per un moment la frase que has dit tu de...
És que el Toni, que jo el conec, també, i ho vam
pensar...
És que ho vam parlar, també és un tio resilient.
El dia de l'accident i el dia de... Bueno, els dos o tres dies següents de més dol, d'enterro i tot, doncs, evidentment, que ell va plorar, que ell va... Però és que en dos dies va fer clac, saps allò?
Sí, i ja està.
Clac, va ser un clac, és això. I jo encara estava allà, i saps... I me'l mirava i pensava, però que aquest noi no té cor, o què? Sí. Saps?
Que no ho sent, que tot no això, sent. Que no sent la pèrdua.
I recordo la conversa de dir-li, però tu? Que no te'n recordes ja d'en Quim, si fa tres dies? I dir-me, bueno, Glòria, vols que m'estigui d'aquí fins que me mori plorant cada dia el Quim? És que no puc.
Mogo les venes.
És que no puc. Hem d'entomar-ho
i tirar endavant.
I tenia 23 anyets i vaig pensar, ostres,
té tota la raó.
I repeteixo, això, perquè a vegades es pot confredir, bueno, doncs això, jo què sé, és el seny o ser sensat o no.
No té res a veure.
Sembla, jo, un exemple també molt, molt clar és, a mi m'arriba algú que és resilient i diu, no, bueno, te'n vas a... m'he anat a dinar, tal, no sé què, i aleshores hi ha algú que l'ha acompanyat i diu... És que el seu pare és que no ha parat de dir-li de menyspreciar-lo, de maltractar-lo,
de matxacar-lo, no?
I llavors salta aquest que l'ha acompanyat i diu i gira a l'altre i li diu i és que no, jo no entenc, és que no entenc com no ha saltat, és que no entenc com no, no, com no li has dit que de què va aquest tio, és que no entenc com no. I jo veure com l'altre li contesta, és que jo no sé ni de què m'estàs parlant. I no per costum, no per costum, no, sinó per aquesta capacitat de dir, escolta, és el meu pare és això, a mi no em fa mal això. Els resilients, per exemple, sí, sí, tenen una cosa que és que maten, això és molt freudià, però és veritat, maten els pares molt aviat i els maten bé. Què vol dir això? Això també podem parlar un dia, vosaltres sou pares. Perquè els vostres fills siguin feliços, ha d'arribar un dia que matin els pares, emocionalment els matin. Què vol dir? Que els pares deixin de ser...
Que prenguin distància.
Exacte. Deixin de ser la prioritat, el control, el recolzament, i els pares passin a ser algú més que forma part de la meva vida. Llavors, a partir d'aquell moment podeu dir que heu fet molt bé la vostra feina i que els vostres fills són feliços. Quan jo no pinteu res!
Sí, sí.
No pinteu res a nivell... A nivell...
Que no són dependents.
Vital.
Sí, sí, que no són dependents.
Vital. I que, a més a més, quan la mare li diu, truca...
Sí?
Als 30 anys, quan tu ja tens 30 anys o 35, i la mare li diu, és que ja està bé, és que ets un desastre, perquè és que he vingut a casa teva i no tenies res a la nevera. Matar els pares significa el, ai sí mare, sóc un desastre espectacular, bueno va vinga, ens veiem demà, marona, apa, bona nit, penjar
això
el telèfon.
Això està bé perquè m'estàs fent pensar que en conec més d'un, que realment que... fins ara no era gaire conscient que... dic, ostres, pues em sembla que jo els tinc més a prop del que em
penso. Sí, el matar els pares sí. I penjar i no donar-li importància. El que no mata els pares, sí, és el que penja, és, de què va la meva mare? Encara ara, a hores d'ara, m'ha de dir com he de tenir jo la nevera? Ai, no ha matat el, no, no ha matat la mare, sí, aquest sí, noi? Sí, sí. No l'ha matat?
No, vale? Jo, aprofitant que la meva mare no escolta aquest programa, et diré que alguna vegada he deixat el telèfon a l'altaveu posat i he anat fent. I que tant en tant diria, sí. I continuava.
Sí,
no. Això perquè no m'escoltava.
Sí, sí.
Sí. Per exemple, un altre exemple de matar els pares, que això els resilients, de veritat, que, és que ho saben fer perfectament, no s'hi barallen, no tenen discussions per arribar a aquesta conclusió. En canvi, el que no és resilient, matar els pares és un drama. És un drama. Són discussions, deixar-te de parlar 15 dies... Un altre exemple de matar els pares és que cada diumenge, o sigui, quan tu ets adolescent i comences a tenir un nòvio o una nòvia, llavors és com... que veniu a dinar, feu diumenge sí, diumenge sí. No. I tu entres en aquesta dinàmica.
La dinàmica.
Val, doncs molt bé, sí mare, i perquè més tu estàs emocionada que el teu nòvio ve a casa, veu els tiets, veu el teu germà, l'ensenya, està orgullosa. I això es va convertint en una dinàmica que queda com a...
Establerada ja, sí,
doncs,
sí.
De cop i volta ja no és, hola carinyo, que veniu a dinar, tu i el Toni,
que no has vingut a dinar.
Sí, com és que no has vingut?
Bueno, suposo que demà tindràs la dignitat de passar per aquí perquè no m'has trucat en tota la setmana. I tu penses i dius, ai, sí, Toni, Àngel, José Antonio, que hem d'anar a casa de la mare, que és que mira com està. I la parella et diu, em està bé amb la teva mare. O amb la seva, també, no? Però és que la meva...
Sí, sí.
Aquestes discussions és de no matar els pares, eh? És de no matar els pares.
D'aquí ve i aquesta fama que tenen de les sogres.
No, i els sogres. Els sogres. Perquè els sogres és, que no ve la nena?
Clar, truca al nen.
Truca al nen. Tu no ve? Que s'ha enfadat? No em vol veure. Saps? Sí, els sogres és això, és la mare la que agafa el telèfon, eh? Però l'exemple de matar els pares és aquell moment que tu li dius, mare, aquest diumenge em quedo amb la meva família i no vindré a dinar. El pròxim diumenge que vingui, tranquil·la, t'avisaré amb 4 dies d'antelació perquè puguis preparar els canelons. Mentrestant, no m'ho tornis a preguntar. I penses el telèfon i ets capaç d'estar tranquil·la i no d'anar-te'n a dormir pensant, ah, és que contestava la meva mare, és que quin discurs que li he donat.
Però això també ho has d'aprendre a fer amb totes les relacions personals.
Sí, sí,
no només amb els pares, sinó amb tothom.
Però és veritat que això, els pares són molt més absorbents.
Sí, costa més. Però que això, que també... te va bé quan aprens a fer-ho amb qualsevol relació personal que tinguis, d'amistat o de que sigui.
I això, el resilient...
Ho té molt fàcil.
Ho fa, i ho fa tan convençut i d'una forma tan natural que la mare, a l'altre telèfon, penja i diu... és el nen, que no li va bé venir, i aleshores, que diu que ja ens avisarà, que ara, no sé, mira, i ja està. En canvi, el no resilient,
sí?
Penja i al minut
té el pare. Quin disgust li acabes de donar a la teva mare? I tu, però a mi deixeu-me estar. I llavors engegues un procés de discussió que dura 15 dies, tampoc dura més, perquè per això són llavors, pares, no?
Llavors entenc una mica que el resilient, discutir, és difícil,
sí,
discutir
és
bé.
Sí, és molt difícil.
No arribes.
És molt difícil. No arribes a discutir. No arribes. El que sí és veritat és que tu tens la sensació que aguanta molt.
Però quan es...
I també tens aquella... Acabes agafant aquella dinàmica de... Bueno, tot a per mi dio.
Sí, sí, saps? Sí, todo vale.
No t'aixeques el sofà, tu, eh? Ah, perquè el tio és com... Bueno, m'ha dit això, deu estar enfadada, no sé quantos. Però després hi ha un dia...
Que explota.
Però és que no exploten. Eh, Glòria, no exploten.
No, t'ho diuen.
T'ho diuen amb una serietat.
Exacte,
i s'ha acabat. T'ho diuen, et diuen... Pa, pa, pa... I tu dius, i ara és quan em diu, i em divorcio perquè ja no t'aguanto. De la manera que t'ho diuen, o sigui, és, tia, o canvies, o jo me tiro, tu, però això no. No, però no criden, no. Però és que, jo ara, el meu marit, però és que la meva neboda us podia explicar la vida que ha passat, no fa falta. Igual. L'únic que la meva neboda encara és joveneta, i hi ha un punt... que aquesta resiliència, bueno, no és la resiliència, ella és un punt xuleta.
Bueno, té l'edat, també. Bueno, perquè sí, llavors,
saps? Saps? També li, saps? Sí. Li agafa com un... A vegades té uns rampells de jo tinc la raó, no? Però bueno, això és més de caràcter, és més caracterial que no pas relacionat amb la resiliència. Però sí, és veritat, el resilient no discuteix, el resilient t'ho exposa. I a més el resilient et tranquil·litza molt a la vegada que a vegades també et fa enfadar perquè...
És menys tolerant també.
Sí, perquè molt menys tolerant.
Té menys empatia.
Molta menys empatia.
Té menys empatia.
Totalment d'acord.
I llavors a vegades li costa entendre que tu estiguis donant voltes i voltes a una cosa.
A una cosa,
que,
sí.
Saps? I jo crec que són menys empàtics.
Menys empàtics, ho són. O, menys
o potser, però perquè, suposo perquè com que ells no ho han viscut, els costa entendre que tu et puguis sentir d'una manera o que tu et costi gestionar un problema d'una manera, perquè és que com que ells no ho han viscut mai, els costa entendre el com d'un granet de sorra tu em fas una muntanya.
Em fas una muntanya. I després et sents allò de... I a més, no t'ho diuen mai faltant. També és veritat que són gent que no falten. Nosaltres som faltones perquè... no ens exacts! Però ells no falten. I sí que tens aquella sensació de dir... Tio, vale ja, no? De donar-me... És veritat, de que et miren com... dramatisme.
Sí. Bueno, ja hi tornem a ser.
Això té molt a veure en ser pràctic, en ser pragmàtic. Perquè a veure, a mi la meva parella em diu que jo que mai m'ha vist empipat de veritat. I jo li dic, escolta, si ja t'he dit el que no m'agrada... I ja t'ho he explicat, quin sentit té que em passi dos dies de morros. Ja t'ho he dit, ja t'ho he explicat, fi del tema.
Sí, però això és el pragmatisme, però la resiliència té a veure amb el que deia la Glòria, no? A veure, un dol és un dol.
Sí.
I el resilient, aquest dol el normalitza.
Sí.
Aquesta és la paraula, el normalitza.
Perquè suposo que arriba a entendre que per molt dolgut que estiguis, la vida continua.
No és tant aquesta reflexió.
Suposo.
Però aquesta reflexió és la que ens fem nosaltres. No, ell és un... No és la vida continua, sinó és la vida, que és diferent. És a dir,
és
la naturalitat.
Sí, sí. És així,
és natural.
No m'agrada el que
no
ha passat.
No m'agrada, però fa mal, em
però
fa
això
pena.
Passa.
Però això passa. I per tant, no és que hagi de seguir. No? Ells no diuen, va, la vida segueix, sinó el que et diuen és som-hi, som-hi. Aprenem-me, som-hi.
Una pregunta. Llavors són persones que expressen els seus sentiments i ploren...
Els hi costa molt plorar, el resilient.
És això, és el que jo voldria...
Els hi costa molt plorar, però quan ploren, ploren. I tenen motiu. En canvi, nosaltres... No, és veritat, nosaltres plorem... Bueno, hi ha gent que plora, també hi ha resilient que plora molt, també això depèn. Hi ha resilient que plora molt i hi ha resilient que plora poc.
Clar, perquè també és una manera de gestionar el teu dolor,
el teu
penso jo, no? El plor, el deixar anar.
Però que em refereixo que el plorar del resilient és un plorar. O sigui, no sé com explicar, vosaltres també, el nostre plor també és un plorar. Però és un és que toca plorar.
Perquè, clar, jo per un cantó penso que les emocions, tot el que et passa a la vida és molt important, doncs, saber-ho gestionar i saber-ho treure-ho en
no,
el moment
ells,
adequat.
Les emocions les coneixen a la perfecció. El que passa és que no es deixen emportar per aquelles emocions.
Clar.
És a dir, el Toni va plorar.
Sí. Però aquella nit...
Aquella nit.
S'ha acabat.
Sí, saps?
Ho va buidar tot sí. I s'acabó.
I probablement sí. No va tornar a plorar internament.
Sí.
Sí, també hi ha moltes maneres de plorar. Va sí, tornar a plorar. Saps? Però el que em refereixo és al resilient, les emocions les coneixen molt bé i sobretot coneixen les emocions positives. Gestionen les emocions positives, que nosaltres gestionem més les negatives. Fem una cosa, us emplaço en un altre programa perquè se'ns ha anat allò el sant al cel, eh? Ni cançó ni res, us deixo amb el compte directament, m'enxufem compte. Bé, us espero el pròxim programa i a tots vosaltres us espero dimecres que ve. Bona nit a tothom.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.